Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
En el llibre de l'ascens i descens de l'intel·lecte, Llull prova un nou mètode dialèctic que prescindeixi de les combinacions de termes. En un moment d'ascens, l'intel·lecte arriba als principis primers i el moment contrari pot conèixer els termes particulars. El conjunt de les ciències es combinen entre si formant un arbre on la trama dels conceptes representa la realitat del món i de Déu. La metafísica lul·liana és teològica, en el sentit que es basa en la revelació. Vol donar proves de l'existència de Déu segons la doctrina escolàstica. Déu i les 9 divinitats divines són la causa de la gran perfecció existent, de manera que totes les criatures demostren en un cert grau la seva semblança amb Déu. L'univers, segons la tradició agustiniana, és el mirall de la divinitat, el llibre en el qual s'aprèn a conèixer Déu. Un sistema de signes que demostren la realitat divina. Déu és la idea eterna i les criatures són idees noves provenients de Déu. Són, doncs, idees divines, però finites. La creació no va ser feta ab eterno, sinó que s'avança amb el pas del temps.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
A Marcens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. Ràdio Estel. Paraules d'amor. Un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Ajudar a créixer en maduresa és un dels reptes de tots els educadors. Ser madur implica actuar amb coherència, tenir autodomini, encarar les dificultats amb serenitat i ser realistes. La teoria sembla molt fàcil, però posar-ho en pràctica és un aprenentatge que dura tota la vida. I el més important és que la maduresa no està vinculada amb l'edat. Ens podem trobar amb un fill petit, molt madur, i en canvi amb un adolescent que té un comportament del tot infantil. El més complicat és que fins i tot els adults tenim dificultats per assolir la maduresa. Cada vegada més, la societat ens planteja que cal divertir-se sempre i viure en un carpe diem etern. La comunicació va tan ràpida que ens costa tenir paciència, adquirir compromisos a llarg termini o ser discrets davant d'una confidència. El síndrome de Peter Pan es fa extensiu a gent de totes les edats. Una altra de les frases habituals és quan diem que algun nen és molt madur per l'edat que té. Però a quina edat toca ser madur? Aconseguim desenvolupar del tot la maduresa o sempre ens queda un punt infantil dins nostre? És bo perdre del tot el comportament infantil? De tot això en parlarem avui amb els nostres orientadors familiars del FERT, que ens explicaran els trets dels fills immadurs i com ajudar-los a créixer. Això sí, sense precipitar-nos ni donar-los més responsabilitat de la que poden assumir, seguint el ritme de cada fill per tal que, a poc, vagi prenent les seves pròpies decisions, evitant la sobreprotecció, perquè fer-los la infantesa tan fàcil els farà molt més difícil l'edat adulta. El diccionari diu que la maduresa és aconseguir un desenvolupament complet. Per tant, avui, a Ràdio Estel, parlarem de com ajudar els fills a créixer en maduresa. Comencem. Doncs estem escoltant un tema que es diu Forever Young, que vol dir per sempre, jove, jove per sempre, perquè cada vegada més sembla que volem viure en una eterna adolescència. Per tant, avui dediquem el programa a la maduresa. I els nostres orientadors familiars del FERT ens donaran consells per ajudar els fills a fer aquest canvi, que implica ser més pacients, no enrabiar-se tant davant les dificultats. I avui hem tingut un dia una mica tots atabalat, ha estat un dia plujós, que ens ha fet créixer tots una mica en maduresa, per saber, no?, una mica lluitar amb les coses quan se'ns posen de cara, eh? Tenim aquí els nostres orientadors familiars, tenim a la Laura, Laura Sánchez, bona tarda.
Molt bona tarda.
També tenim en Josep Maria Dell, Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda.
I l'Aureli Villar, Aureli, bona tarda.
Bueno, doncs malgrat la pluja, molt bona tarda.
T'agrada la pluja?
Sí, perquè malgrat, he dit malgrat la pluja, bona tarda.
Bona tarda, bon vespre ja, a les 8 del vespre, els nostres oïdors habituals de Ràdio Estel, ja sabeu que estem a Paraules d'Amor, que és el programa d'orientació familiar del FERT, i que avui parlem d'un tema que dèiem en la introducció, sempre ens preocupa perquè no va estrictament lligat amb l'edat. Podem tenir fills molt madurs, tot i ser uns infants, i en canvi tenir adolescents molt infantils, o fins i tot tenir marits molt infantils i arribar a l'edat adulta
això,
sense haver...
Això encara és
perillós, eh?
Coneixem persones...
Exacte.
Que tenen comportaments
si no,
més infantils...
Ara tothom pot creure... Que no és el cas, eh?
Que hi ha marits infantils.
Jo el conec i no és el cas.
No és el cas.
Més aviat diria que jo em quedo amb la segona opció.
Quina
és? Adolescents que encara estan a la búsqueda d'això que diuen madurès.
És veritat que l'adolescència diuen que s'allarga molt i arribar a l'edat adulta, arribar a actuar amb maduresa, costa molt. Dèiem a la cançó que es diu Forever Young, teniu la sensació de que cada vegada més ens costa fer aquest canvi, convertir-nos en persones més madures, responsables?
Mira, ara que dius això, jo me'n recordo, m'ha vingut a la memòria, el tema de les persones d'una edat ja madura, sí, no? 40, 50 anys llargs, que encara vesteixen com si fossin les seves filles adolescents. Sí. I això és una manera de dir, vull seguir sent jove i ara t'ho demostraré, no? I et vesteixes en plan, pues, o massa apretat, o massa escotat, etcètera, etcètera, sobretot les senyores. També hi ha algun senyor que va de jove, però bueno, potser és més exagerat amb les fèmines.
Es veu més la roba
de les
dones.
Jo crec que això també és, forma part d'una certa immaduresa. No acceptar que un es fa gran, que comencen a tenir limitacions físiques, uh-huh, inclús de memòria, no? Perquè a aquesta edat ja dius, ai, no me'n recordo com es diu aquella persona, ai, no me'n recordo aquest carrer, ai, no me'n recordo com s'hi va. Bueno, doncs això és una immaduresa, voler ser de 18 o 20 anys, quan en tens 45 o 50, ho sento, doncs jo crec que aquí també hi ha una mica de patinada, no?, per part de la gent, o estiraments de pell, o el que sigui, eh?
És contraproduent, doncs, tenir una imatge infantil, perquè el que transmets no és que semblis més jove, sinó que sembles això potser més immadura.
Jo crec que sí.
Hi ha una prova, la prova de l'algodon, saps?, que és molt fàcil detectar si un adolescent és madur o és immadur.
A veure, farem la prova. Atenció,
agafa el cotó.
Un adolescent o una persona?
O un adolescent.
Adolescent. Home, els adolescents, en principi, adolesceixen, no?
Efectivament. Quan un adolescent, quan un fill teu et diu, papa, no et preocupis, jo controlo, és un clar símptoma de que no ha madurat.
Això vol dir que algun fill teu deu... Alguna cosa d'aquesta està dit, eh?
Jo, per experiència pròpia, us podia... Jo tinc 4 fills adolescents i n'hi ha un que està a la búsqueda d'això que diuen madures, no? Uh-huh. Però, clar, ja es va fent grandet i allò que diuen... Clar, perquè no puc anar al pediatre, no? Però si no em diria, escolta, que n'hi ha que els 35 encara no han madurat, no? Vull dir, bueno...
Per això dèiem, que no té res a veure amb l'edat, no està vinculat. Llavors, n'hi ha un que dius que busca la maduresa, tot i estar a l'etapa adolescent, però això de trobar la maduresa, que és com la recerca d'Indiana Jones, és molt difícil d'assolir.
Tindrà una mica de sentit comú... Assumir responsabilitats.
Preveure les conseqüències.
Clar, podem detallar una llarga llista un per un, però clar, sí, és que aviam... Serà un poquito de por favor. O sigui, uh-huh. Clar, el més fàcil és deixar-nos aportar... Aviam, tot s'ha de dir en defensa dels adolescents, que la societat actual no ens ajuda. Ni els mitjans de comunicació ni la forma de viure d'avui en dia. O sigui, dificulta cada vegada més. Però clar, els pares estem aquí per fer alguna cosa.
No, i a mi em sembla que, en part, la pregunta aquesta, doncs la resposta immediata és que és lògic. Ens hem trobat en una societat que es donen les coses fetes, que no han tingut que treballar-se, diguéssim, el joc, no? Ja està, ja hi és, el joc. Però és que hi és, és que arriba un moment que s'apreta un botó. És que abans era no només apartar, engegar-lo, sinó, a més, moltes més coses. Era tot, no? Clar, en una societat que està tot fet, que, a més, els fills se'ls dona més del que necessiten, però si féssim una mica d'examen realista, més del que necessiten, doncs, bueno, no han tingut oportunitats d'enfrontar-se, no han tingut oportunitats de madurar, perquè, en el fons, la persona madura és aquella que davant les dificultats, davant els entresurts, davant les coses que realment, ordinàriament, no estan previstes, doncs les accepta, doncs fa el que ha de fer, i es nota que hi ha una maduresa. Canvia de direcció en un moment determinat. Diu, no, mira, ja m'agradaria fer això, però avui, com que soc una persona madura, doncs no em deixo portar el que m'agradaria. Avui tinc que fer tot el contrari del que m'agradaria. I el jove, possiblement, doncs no està acostumat.
Això que deia el Josep Maria és cert. Els mitjans de comunicació, les sèries de televisió, tot fa que s'expandeixi aquesta visió de dir, la vida són 4 dies, uh-huh, disfruta avui, demà ja veurem què passa demà, demà tornarà a ser un altre avui, no? Per tant, gaudeix,
constant,
exacte,
no?
Gaudeix, passa-t'ho bé i sense responsabilitats. Si vols tenir relacions sexuals amb 15, 16, 17 anys, pots fer-ho, cap problema, però, sobretot, les conseqüències... No, o sigui, d'un
no
embaràs, de tal, d'un compromís... No, això no. Això és, forma part d'un altre món.
Aprofita el moment i no pensis en el que pot.
Clar, llavors, els estem acostumant... La culpa moltes vegades és dels adults. Moltes vegades que no sabem demanar responsabilitats o posar encàrrecs als fills o que siguin responsables d'una decisió que han pres. Uh-huh. Ho sento, vas decidir tal cosa, no? Si voleu, ara posem algun exemple. Doncs ara... fins al final.
Sí, sí, t'has apuntat a un extraescolar, per exemple.
Per exemple.
Aquest any acabes.
I clar, llavors, a mesura que van triant coses i a mesura que van canviant i els ho permetem, pues clar, pues no acaben de dir, és veritat, doncs soc responsable d'això o he decidit tal cosa i fins al final, com deia... No, bueno, doncs ara anem canviant d'opinió, ara ningú me demana explicacions, i així, és clar.
Un símptoma clar d'immaduresa, no? La incapacitat d'acceptar compromisos. Però, clar, els responsables d'aquesta incapacitat som els pares. Perquè si nosaltres no actuem, escolta, el fill, infant, adolescent, més gran, mira, ell llegia, no? Instagram. A Espanya ja hem arribat a 8 milions d'usuaris. Clar, i això que abans el rei era el Facebook. No, no, ara l'Instagram ja només és la imatge, ja estem tot el dia penjats. Bueno, nosaltres haurem de controlar una mica d'aquest tema amb aquestes pautes, no? Uh-huh. En tot sentit, no? Amb l'acceptació de compromisos, en fi, amb infinitat de coses, no? Que podem anar detallant una per una, no? Perquè, clar, resulta que símptomes d'immadures, no? Però, bueno, cal... saps allò, el típic nano que dius que l'univers mundial... està contra mi, no? Mm-hmm. Tot, esclar, llavors, jo sóc negatiu, sóc pessimista. Bueno, aviam, anem a pams, anem un per un. Llavors te'n dones compte que simplement és això, és el nostre tal compromís, és el que t'has acostumat a una sèrie de coses, que els responsables som nosaltres. Amb quant això s'ha de marcar ja de ben petitet. I si es fa el camí, les coses, com que s'exigeixen, tenen resposta.
No, això que deies del pessimisme, és que de vegades un pot ser que la persona madura la persona madura, teòricament. Això està, l'adolescent, el món va en contra mi, com deies, tot el pessimisme... Però possiblement ho accepti, perquè a vegades fins i tot es diu un pessimista és un realista... un realista és un pessimista ben informat, es diu moltes vegades, no? I no és cert. No és cert perquè tot no és dolent. O sigui, això és un reduccionisme. És creure que, com que està informat i tot està malament, no, tot no. Hi ha coses que estan malament. I, per tant, amb això, des del punt de vista d'orientació familiar, jo crec que hem d'intentar reconduir el tema, des del punt de vista d'orientació familiar, hem de fer veure que hi ha coses ben fetes. I hi ha gent que les ben fetes. I és més, que tu tens coses molt bones, que probablement no les aprofites, que com que les tens, si les aprofitessis, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, això que estava dient el Josep Maria, de que a vegades es tornen pessimistes, en el fons se'ls ha de fer veure que es tornen, que no són realistes, perquè la realitat no és que tu ets un desastre. Algunes coses no fas bé. I moltes hauries de millorar. Algunes més, potser s'ha de dir més positiu. Alguna hauries de millorar.
Però ens deies també, Aureli, que clar, ser madur és saber acceptar una mica el que et passa i saber lluitar contra l'adversitat, però una cosa que tendim a fer els pares és ficar aquesta bombolla de protecció, els posem dintre d'una bombolla, potser som nosaltres mateixos amb aquesta autoprotecció, que no els deixem encarar-se les dificultats perquè mai se'n troben cap. No? Soc jo la que... No? És la mare la que va parlar amb el professor perquè he tret un 4, o és la mare la que truca a l'aniversari per dir que no hi aniràs. Les mares o els pares, dic, les famílies acostumen a posar aquesta bombolla de protecció, que això impedeix que els fills creixin amb maduresa.
I que no passa res perquè s'equivoquin. I no passa res perquè suspengui. A veure, si es posen els mitjans, si s'intenta que la propera vegada no suspengui... Però, bueno, mira, ha suspès. Bueno, possiblement té una vessant positiva. Que potser fins ara no s'havia donat compte de que les coses poden acabar així.
Mira, una idea per pares, inclús ja quan ets petit, no? Això que dèiem de les activitats extraescolars, doncs el nen o la nena que juga a futbol, a bàsquet i tal. Dèiem, si aquest nano ja de petit no sap perdre, per exemple, doncs munta un escarafall, es queixa... Bueno, doncs això és un símptoma clar d'immadurès. Escolta, s'han d'acceptar les coses com són. Vull dir, quan jo parlo amb el meu fill i li corregeixo una cosa, o li dic, escolta, aviam... Ell ho té que acceptar com a cosa positiva i dir, mira, m'estan ajudant. No dir, clar, és que... després ve el típic exemple. No, clar, és que jo, com que no puc, no cal que em posi a estudiar perquè no aprovaré l'examen. Home, poder que planifiquis, en lloc de fer-ho la nit abans, ho facis una trajectòria d'un temps i llavors les coses et sortiran bé.
Uh-huh. Aquest tema que deies, Magda, és molt preocupant. La intolerància, la frustració d'avui dia. Ens estem trobant amb gent ja doncs, d'una edat de 30 anys, no? Que no han tingut cap entrebanc a la seva vida, cap frustració, i ara no saben com reaccionar. Reaccionen a l'extrem. És a dir, hi ha gent...
No ens ha volgut lluitar amb petites dificultats.
Sí, però és que arribem inclús... Bueno, depressions, per suposat, però és que a coses més...
Més serioses.
Més serioses, com són el suïcidi. Perquè no tenen tolerància a la frustració. Els hi hem tret totes les pedres del camí, els hi hem aplanat, i ara, quan es troba la més mínima dificultat, no saben com reaccionar.
No, no, i amb aquesta línia, que fa pocs dies ho he llegit, no? Bueno, i ha sortit moltes vegades amb estudis, no? I ho hem dit aquí, que els països més rics, de vegades hi ha més suïcidis. I ahir mateix, fa dos dies, he llegit, no? Que als Estats Units, en dos estats, d'una forma clara i evident, el més ric i el més pobre, hi havia una diferència molt gran, ara no recordo les xifres, perquè no ho tenia preparat, perquè ho has dit tu d'això, no?
Sí.
Però que hi havia una diferència notable entre un estat dels Estats Units, un estat que no recordo quin és, ara no me'n recordo, i un altre, que un és dels més rics i l'altre és més pobre, de suïcidis. Hi ha més suïcidis, el més ric. I això va en línia amb el que estaven dient. Perquè, clar, un pot tenir frustracions quan veu que els altres tenen coses. És que tots tenen un cotxe, o que tots tenen... Dic cotxes per dir les persones en general, però o l'adolescent, tots tenen un smartphone, tots fan
de viatge.
I això, quan ell no ho té, es pot quedar frustrat.
Uh-huh.
I després, el que és més greu, i això ja és més greu, és la por dels pares a que el nen es senti frustrat. Fixa't, jo no sé si en recordeu, ara no es tracta...
És veritat,
de,
Fa molta por que ell estigui al marge,
però,
que no tingui
això
el mateix que
hi ha una cosa que en un moment determinat, us en recordeu, no?, quan va dir el canvi de l'educació, però aquesta idea de que, no, posem notes, possiblement té algun avantatge, segurament, sí, té algun avantatge, però en el fons, qui hi havia allà? Això de, pot millorar, progressivament i tal. No, sobretot que no quedi mal parat el nen, No se li pot posar un nen un zero. Un zero no se li pot posar, bueno, vale, si no sé si un zero, però un 1, millor sí, se li pot posar un 1, no? I perquè no se li posi un 1, pues, encara està millorant.
En procés.
I tot això és una actitud de fons. I ara no entro en el cas concret, però sí que estic dient que darrere d'això, probablement, hi ha molta gent que s'apunta al carro. I a què s'apunta? No, que no es frustri el nen. No li diem que no és un nano molt valuós per les matemàtiques. I se li diu, mira, escolta, tu ets molt bo per això, i per això, escolta, que bé fas això. En canvi, això et costa una mica més. I com que et costa una mica més, hauries de posar més atenció i probablement hauries de fer uns exercicis que d'altres nois, doncs perquè se'ls costa menys, o tenen més nivell, no cal... O sigui, ser realistes.
Mira, deixa'm que expliqui un fet real que lliga molt bé això
exemple,
de la madura.
Això ens
exacte.
Ajuda molt, sempre.
Un no fa masses dies, un matrimoni amics, no? Un dels seus fills té 21 anys, i em plantegen, comentant, em consulten, fent un cafè, escolta, mira, és que ens trobem amb aquest problema, és que el nano ens ha dit que, escolta, que ja té la necessitat de treure's el carnet de conduir per tindre cotxe a l'estiu, perquè, clar, tots els seus amics en tenen, i això és una necessitat. Clar, perquè ell té que portar a passejar per la Costa Brava la seva nòvia, no? I, clar, allò que dius, bueno, o sigui, aviam...
I corrents a comprar el cotxe i corrents a pagar el carnet, no?
Un tio de 28 anys que planteja aquesta necessitat. Xato, aviam, no sé, primer madures, o pot ser un objectiu a assolir en funció d'unes fites, d'unes responsabilitats, però clar...
Busques una feineta...
Ells no sabien com
dir,
escolta, no, pues, clar, si tots el tenen, clar, el nostre no... M'entens?
Sí, és com que és un dret, no? Em toca, ja tinc majoria d'edat, em toca tenir carnet.
Pareu,
i els pares m'ho pagueu.
No,
sí,
pareu.
Tots allà, corrent.
Amb l'exigència, és una necessitat. A veure, per favor, una mica...
I quin consell vas donar,
una mica de seny,
Que s'esperin?
Home, jo, en fi, que cada un faci el que vulgui, però una, no és cap necessitat. Dos, bueno, aviam, és un objectiu que vols assolir, ja és major d'edat. Bueno, aviam, estàs complint amb les teves responsabilitats universitàries, tens una feina que ajudi a complementar... Bueno, anem a pams.
Anem
avançant, m'entens? Mm-hmm. Però clar, no podrà ser l'estiu? Doncs no podrà ser l'estiu. A lo millor s'ha de parlar de la sola l'any que ve, m'entens?
Mm-hmm. Aquest suposo que és un dels casos que us trobeu molt en els cursos d'orientació familiar. Potser no un cotxe, perquè són 21 anys, però sempre deus sortir el tema del mòbil.
El mòbil,
nens
sí.
Molt immadurs, nens gairebé, no, de 11 a 10 anys que ja tenen telèfons intel·ligents i pregunten molt, suposo, que quina és l'edat. No, això es pot determinar? O com podem saber el barem del meu fill està preparat doncs, o per tenir un mòbil o per anar a comprar el pa sol o per fer aquest tipus d'activitats? Com podem valorar això?
Mira, això de la meva opinió, Això del pa o la llet o un encàrrec, val?
Un encàrrec, sí.
Mira, quan... O sigui, a una edat... jo ara baixaré el llistó, de l'edat, ara potser digueu, apa, on vas?
Saps que t'apoyaré.
Depèn d'on visquis, número 1, depèn d'on visquis. Sí. Si vius en una ciutat que tens a dos portals al súper o tal, sí, o el forn que et coneixen, és una cosa. Si vius en un poble, és una altra, etc. Però amb 6 anys o 7 poden baixar a comprar el pa. Perfectíssimament. Uh-huh. Home, que et coneixin.
Que estigui prop,
i si pot ser, en comptes d'un euro que costa la baguette, li dones 80 cèntims perquè n'hi faltin 20 i tingui que tornar. O sigui, que passi... que passi aquesta... Ai, em falten 20 cèntims. Bueno, pues torna i la mamà que te'n doni, o el papà, que te'n doni 20 més i perquè costa un euro. I ha de tornar, passar la vergonyeta. Sí. En principi, els coneixen.
És un repte petit, però
això
ja
al supermercat no pots fer-ho, perquè, perquè, bueno... Però 7 anys... Home... vull dir, l'ús de raó, ja saben, vull dir, no fas un infanticidi, quasi. No.
La Laura agafa el repte del pa i jo agafo el del mòbil.
Vinga, el del mòbil és més difícil,
A quina edat? Mira, jo et diré, depèn de les circumstàncies, perquè potser trobem...
Això és un perill, ara t'ho diré.
No, potser trobem un nano, jo què sé, doncs, que ha d'agafar un autocar, que a la parada de l'autobús, no sé què, llavors aquell nano necessita utilitzar un mòbil perquè si passa alguna circumstància té que trucar al pare o a la mare. Però i això n'hi dic a les xerrades, el mòbil familiar, uh-huh, que no és de ningú, sinó que es té per aquests casos. No? Uh-huh. Ara, el mòbil aquest de necessitat...
De veure l'Instagram, aquest.
Que sàpigues, del meu criteri, quan més tard millor. És a dir, qualsevol fill, quan més el sometis en aquestes situacions de perill, entre cometes, que hagin madurat una miqueta més tardanes, millor anirà. I, escolta, i no passa res, el percentatge és molt petit, però es pot arribar a quart d'ESO, per exemple, sense mòbil. És un puntazo.
Sí,
es pot.
Si costa arribar a primer d'ESO...
No.
Arriba el nano i et diu, escolta, és que sóc l'únic de la classe. Llavors, de la volta, dius, que bé, xaval, veus que bé? Ets l'únic que tens una cosa, que no tens el mòbil. Fantàstic, tu.
Ara, jo...
Si ho entén el fill, endavant.
Amb el que deies, Josep Maria, tothom, tots els nens et diran és que jo el necessito, vale? O sigui, tothom el necessita, però no és cert, perquè un dia que t'has quedat sense bateria, per exemple, o te l'has deixat a casa, no se'l deixen, però és igual, se t'acaba la bateria, és que arribes a casa i tornes i vas amb bus i tal, i si t'has quedat sense diners perquè t'has descuidat d'agafar-la, no sé què, és que ets capaç d'entrar en una botiga o demanar algú pel carrer, quan passen un apuro s'espavilen. Per tant, no els hem de facilitar, costa, però no els hem de facilitar.
I restringir-lo, inclús quan ja el tinguin, els ajuda molt a madurar. És a dir, treure'ls aquesta dependència de... Qui diu mòbil, diu qualsevol cosa de nova tecnologia. No. Madura, xaval, espavila.
Els jocs, o el que sigui. És a dir, que es facin forts amb l'adversitat de no tenir el telèfon,
no, perquè després resulta que, clar, és que
diguem,
inestabilitat d'ànim si no tinc el mòbil, no? Falta d'autocontrol si no tinc el mòbil, no? Però aviam, escolta, tu tens personalitat pròpia o depens de...
Uh-huh. A veure, tot això ara no vull afegir més coses, però que podíem afegir, per exemple, el cas de les sortides. No?
Sí,
les sortides.
Aquest és un altre tema.
No? Podríem fer moltes coses. Però a mi sembla que el més important és la idea que tinguin els pares. La idea que tinguin els pares vol dir... Els pares han de ser conscients de que vivim en un món que és el que és. Que, bueno, doncs el comerç s'ha de viure. I en un món com el nostre, doncs la llibertat fa que tothom pugui fer propaganda per vendre els seus productes. I els joves és un mercat molt important. I estem en un món en què per tots els conductes arriben reclams. I per què? Doncs perquè han de viure. Ho fan perquè això és el millor per a la joventut? No. Les discoteques es fan pensant que és el millor del país.
No?
El millor pel país? No. Podríem anar seguint coses. Sí. És a dir, vivim en un món en què hi ha una sèrie de reclams que només tenen una finalitat exclusiva: guanyar-se la vida.
Guanyar-se diners. Sí.
I aleshores, bueno, i els senyors que trafiquen la droga són conscients que fan mal, o no? Són conscients que fan mal, però es guanyen molts diners, mm-hmm, amb la droga. I he posat una cosa més greu i una altra més greu.
Sí,
però el que vull dir que quan un pare és conscient de que el que ha de fer és dir, bueno, hi ha una sèrie de coses que per si mateixes, tant de bo que no existissin. Uh-huh. Existeixen. Davant d'aquesta perspectiva, què puc fer jo pues per enfortir els meus fills perquè la incidència sigui el mínim possible? I, a més, amb criteris, fer-los i veure, veus, això no, però en canvi això sí, i donar altres alternatives, perquè a vegades poden favorir alternatives. O sigui, el xicot que només veu com a sortida a la discoteca és perquè possiblement no ha vist que també existeixen esports i altres alternatives, no? Vull dir que, a veure, però aquest plantejament és molt important perquè probablement la culpa, no sé si la culpa, però part de la culpa la tenen els pares, quan ja accepten de que estem en una societat que ja se sap avui dia, i podíem fer la pregunta i canviar de tema. Canviar de tema, eh? I dir, bueno, és que la gent ja accepta que com que avui dia els joves ja no es casen, doncs ja, bueno, accepten com que els joves avui tenen ja relacions sexuals abans de temps, com que accepten que ja, bueno, doncs ja, doncs ja ho acceptes, si ja parteixes de que això és així, però serà així.
És a dir, és molt...
Per tant, perdoneu, crec que val la pena que els pares siguin conscients de que això no hauria de ser. Però estem en un món en què es dona. Bueno, anem a veure si la incidència la podem imaginar.
Aureli, jo, perdoneu que poso un cas personal, tinc un fill de 15 anys i ja m'està demanant... Bueno, estaven demanant. Diu que està esperant que al setembre complir els 16 anys per anar a la discoteca. Vale. Jo li dic, mira, a la discoteca hi tens que anar. Tens que anar perquè has de saber què hi ha allà dins. I, a més, has de ballar. I, a més, t'has de relacionar amb amics. Molt bé. Fins aquí, cap problema. Ara, no és un lloc on hi trobaràs ni bones companyies, ni bon ambient, ni bones noies. En el sentit de que allà, segons a on vagis i amb qui vagis, et trobaràs gent pues, que fumarà, que farà botelló, que voldrà relacions promíscues, etc etc. Per tant, jo t'hi deixaré, nosaltres li diguem... T'hi deixarem anar alguna vegada? Clar que sí, perquè sàpigues de què va la història, perquè no puguis dir, no m'han deixat mai. No.
Sí.
Però quantes menys vegades, millor. I hi ha l'alternativa dels esports, hi ha l'alternativa de fer altres plans, d'anar un dia a jugar a la bolera, o d'anar pues, al cinema, o d'anar a menjar pipes al parc. És igual, no? O el que sigui. Però quan...
Si realment vols estar amb els amics, hi ha més alternatives que
amics
una discoteca.
Amics i amigues, amigues i amics.
Que s'han de relacionar.
És un genèric masculí, però
no,
ja
no, però ho deia pel cas concret d'aquest noi. Sí. Bueno, pues, també les noies també fan excursions i també juguen a la bolera, o no sé.
Sí,
o,
bueno, un tipus d'oci més sà, més, més, no?
Que permeti estar en companyia, perquè, de fet, tampoc molt de diàleg en la discoteca tampoc sorgirà.
Alguna vegada, evidentment, que hi has d'anar, t'hi deixarem anar, però no cada cap de setmana. Perquè és que si no...
Però aquests límits que poses, Laura, de dir... No, nosaltres hi deixem anar, però que hi hagi alternatives, potser és el que està costant ara, no? Que són els
sí, bueno, és el que deia l'Aureli, és que ja que... ens sembla que no tenim idees, no? Bueno, com que tothom ho fa...
Tothom té el mòbil, tothom surt, tothom va a la discoteca...
Mira, jo penso que
o perquè potser els pares són els primers que també s'apunten a aquest pla, o potser estan tot el dia mirant el mòbil...
Potser no saben el que hi ha.
La bogeria s'ha de respectar, però...
No, però quan deies, per exemple, un símptoma de maduresa, deia en Josep Maria, és aprendre a perdre. No? Però després, quan vas, per exemple, a una competició esportiva infantil, qui més es queixa de que l'equip ha perdut són els pares i no són els nens.
Mira, bueno, mira, avui no sé què passarà, Bueno, vull dir que amb el Barça i tal. Però és igual, s'ha de saber perdre també d'adults i no fer un drama, perquè hi ha gent que fa un drama.
Ara que dius això...
Sí, perquè el partit va ser l'altre dia,
Això, ara que dius això...
Ja m'estranyava a mi que el Jesús Maria no ens fes la crònica.
La ràdio té la meravella de que és compatible amb la imatge. D'aquí una estona ens podeu continuar sentint per ràdio, però ja posar les imatges del partit perquè gaudireu. Lo del dissabte va ser una estratègia
per canviar de tema, perquè si no seria la crònica esportiva.
Penso que és important,
pares, no?
Penso que és important que els pares siguem, ja de lo més petits que siguin els nanos, uns referents de la realitat. És a dir, s'ha de ser realista. Llavors, tot això que diem, és que la societat porta això, és que tots van, tots fan, tots... No. El que veuen per televisió, les sèries... Etc. No, això no és veritat, això és mentida, això és un muntatge. Els pares hem d'anar d'alguna forma formant en aquest sentit. I dir, escolta, no, això aquesta anuncia que t'ensenyes, això és mentida, això és una campanya de màrqueting orquestada perquè vosaltres caigueu cap aquí, però això no és així. I explicar i raonar i fer que ells, a mesura de la seva edat, vagin fent aquestes comparacions i vagin valorant. Perquè això els hi dona a ells aquesta mena de principi de seguretat, d'autocontrol, de dir, no, escolta, aquí jo ja sé una mica d'aquest això.
Aquí m'estan venent la moto,
A dominar el situ. No compro totes les motos, m'entens? Exactament.
Que no
però això és feina
motos.
Nostra ja de molt petits.
És a dir, que s'ha de treballar aquesta maduresa des dels inicis, no? Que aprenguin a discernir el que és realitat del que és una ficció total.
Ara, i també, que tot això que estem dient, que ningú suposo que els nostres oients ja ho interpreten, però jo ho vull assenyalar, que no ho estem dient pensant, és que avui dia els joves... No. Les persones, fins i tot teòricament adultes, ja amb certa edat, pues, també pateixen parcialment d'aquests mals. I, per exemple, la inestabilitat, allò que és propi d'un adolescent, que és inestable, que està eufòric...
Canvis d'humor...
Però, clar, això
ve reflectit de vegades en persones ja de 45 anys. I quan parlem de la formació del caràcter, la formació de la maduresa, la formació d'una forma, doncs clar, això té a veure també amb els educadors. Si els educadors també tenen aquesta inestabilitat i comencen a escridar o a dir coses que no procedeixen, o, per exemple, el radicalisme, no sé, que arriba al fonamentalisme. O sigui, hi ha persones que per defensar una idea, doncs una cosa és el fons i una altra cosa és la forma. Amb la forma, també, tot això influeix. Per tant, volem educar que siguin madurs? Bueno, doncs moderem les formes i corregim, també amb moderació, moderació les formes, perquè això que és natural amb els adolescents, si nosaltres ho moderem, això fa templar una mica la seva actitud. Ara, si nosaltres, davant del tema que estàvem parlant fa un moment, el futbol, doncs ja no dic el futbol escolar, sinó a vegades quan la gent veu un partit de televisió i diu no sé quines afirmacions i uns tacos impressionants i, doncs, clar, tu no estàs donant una bona imatge, no estàs formant.
No estàs formant perquè, clar, el teu exemple...
Veu que tu no tens una estabilitat.
No saps perdre amb esportivitat,
no? És un gran exemple, perquè jo he presenciat, jo soc aficionat, i partits de futbol allò, amb amics, amb gent gran, que dius, home, aquest tio és un tio madur,
formal,
responsable, exacte, format, que dona exemple, i veus unes barbaritats que diu, oh, home, que això ha sigut pera, i dius... Però si està a mig camp, tio, no, què penses tu? Però com pots... O sigui, ojo, que inclús la persona que pot ser més d'això, amb segons quins temes,
embogeix, no?
Sí, que aquelles coses... Que una mica,
jo crec que el futbol i el trànsit treuen el pitjor de cada un, no?
Amb el trànsit has tocat un tema, per exemple.
Sí.
La persona que és molt susceptible, que qualsevol allò que has fet, moviment, una mica, ja tens allà el clàxon, clac, 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 i alhora... el corresponent, doncs...
Jo he d'assumir que sóc una mica immadura, perquè a vegades, si m'han tocat el claxon, m'he girat i he dit, què?
Què passa? No? Bueno, què passa?
Si
què
has dit què, no és igual que si has dit una altra paraulota,
No.
No és igual. Però he
dit, què passa?
Això,
què fet?
Això és un indici d'immaduresa. La persona que, home, home, no facis això, una petita indicació, però aquesta susceptibilitat fa que realment es donguis la nota.
No, i pensem que això que deia abans de la seguretat és important, perquè, clar, un nano, de l'edat que sigui, clar, quan més avancem, insegur, és un nano que sempre dependrà d'un altre. Sempre es deixarà portar per un altre o per la decisió grupal, que serà adient o no serà adient. En canvi, si tu li dones aquests arguments, aquestes aquest
eines,
punt d'autocontrol, sí, aquestes eines, exacte, dius, bueno, escolta, ja en parlem-ne d'això, eh? Uh-huh.
Hi ha un tret de la maduresa, o un símptoma d'immaduresa, no?, que és la incapacitat d'acceptar compromisos. Si tenim fills amb aquestes edats, doncs, de preadolescents i, per suposat, adolescents, que és quan més tenen la possibilitat d'enriquir-se o d'educar aquest aspecte, no?, doncs els hem d'ensenyar a ser fidels a un compromís, per petit que sigui, no? És que he quedat. Bueno, si em ve de gust, aniré. I si no, no aniré. I per
sobre
mòbil,
la marxa et dic,
ho decidiré. No, sí. Ho sento molt. Has dit que sí, doncs ja has d'anar. Has donat la teva paraula... és igual, a qualsevol cosa. Has decidit tal... Jo què sé, anar a estudiar. No sé, qualsevol cosa, és igual.
Qualsevol
els exemples
compromís
que
adquirit,
vale?
S'ha de fer.
Perquè has de ser una persona de fiar, uh-huh, una persona de paraula, una persona de la que es pugui fiar. Si has dit sí, que sigui sí. Si has dit que sigui no. Perquè després, si ets capaç d'assumir, d'assolir compromisos, quan et vagis fent gran, també ho faràs amb el tema del noviatge. O et fixaràs si la persona amb la que has començat a sortir és capaç de ser una persona de paraula, i no una mica baleta, no? Segons com bufi el vent, doncs, si en tinc ganes i aniré, si no en tinc ganes i m'ha sortit un altre blanc millor, doncs ho deixaré.
Sempre tenim com un perquè, pla B, a veure si ens diverteix més.
Perquè també és una condició indispensable per l'amor assolir la maduresa. Mm? I això és un recorregut
de llarg termini, no?
Sí, quan una persona arriba a la seva maduresa, té la facultat d'entregar-se a altres persones, d'estimar per sempre, d'unir-se en matrimoni per tota la vida. Es té aquesta capacitat de servir o de treballar, no?, pel bé de les altres persones, pel bé de la societat, i també amb el tema de les amistats, capacitat de fer amistats profundes, de valorar-les pel que són, no pel que em reporten, no? O sigui, no és allò de dir, bueno, avui et dono perquè jo sé que demà em donaràs tu a mi. No, 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 no. Voler que els amics millorin i que aquestes amistats durin per tota la vida. I això requereix dedicació, requereix temps, requereix favors, fer favors a la gent. En fi, vull dir que...
Requereix un compromís, el que ens has dit al principi.
D'un compromís, no?
Si no, el que passa és que et converteixes en el pallasset del grupet. Llavors, clar, et fan cas mentre fas gràcia, però quan deixes de fer gràcia o se'n cansen, et tiren i et quedes sense grup ni amics perquè allò no són amics.
Perquè allò era una cosa de pas. Diuen que això, que si un amic marxa, és que realment no ho era. No és gent que per algun interès o per alguna circumstància doncs havia estat en aquell moment a la teva vida. Nosaltres continuarem avui la tertúlia, una estoneta més. Abans, però, us deixem amb un tema musical també molt vinculat al tema de la maduresa, perquè la cançó es diu Rellotges, que fa referència a aquest pas del temps, és de Coldplay, i avui no tindrem entrevista, però seguirem parlant d'aquest tema amb els nostres orientadors del FERT. Doncs estem escoltant la cançó Clocks, que vol dir rellotges. És un tema de Coldplay i que ens encaixa molt
per seguir parlant del tema de la maduresa. Ja sabeu que en aquest tram del programa acostumem a fer una entrevista que avui no hem pogut realitzar, però per això seguirem amb els nostres tertulians habituals, allargant una mica la tertúlia perquè ens han quedat encara molts temes, perquè el tema de la maduresa és un d'aquells que preocupa molt a les famílies, perquè ajudar a créixer els fills en maduresa, inclús créixer nosaltres mateixos, ens costa moltes vegades. Tenim a la Laura, ja ho sabeu, en Josep Maria i l'Aureli, i seguim parlant de maduresa perquè... A vegades quan diem que aquest nen és molt madur o és molt madur per l'edat que toca, sempre s'associa que aquest nen és avorrit. És així?
Ai, no.
No? Ser madur no és símptoma de que és una persona com molt seriosa, molt responsable, molt avorrida, que sempre ho encerta, no?
Però, perdona, és que jo crec que a vegades això es podia fer extens, estendre les persones.
Uh-huh.
La maduresa és atractiva.
La maduresa és atractiva.
Clar, atractiva. Et trobes una persona que dius, caram, d'una conversa, sap estar, diu el que ha de dir. No parla només d'ell mateix.
Mm-hmm.
Si parla d'ell és perquè en aquell moment toca. I, a més, si no parles mai d'ell, també seria una mica estrany. Parla de les coses que afecten, que ens interessen. I, a més, a vegades té idees que tothom aprèn. Perquè, com que té personalitat, etcètera, és a dir, la maduresa, cosa... que, home, un infant, un adolescent, pues, al cap de 4 minuts ja ha dit tot el que sabia i ja ho ha dit.
Uh-huh.
I si no ho ha dit, preveus que ho podria dir.
O ha canviat. Sí, per exemple, un factor molt atractiu de la maduresa és la coherència.
Uh-huh.
Coherència interna, és a dir, penso, dic i faig el mateix. No avui
no dic una cosa, en faig una altra.
I a més ho faig amb convicció. Amb convicció, o sigui, segur del que... Llavors, clar, si jo resulta que bueno, pues, tinc un estil de família i eduquem a casa d'una manera i tal, clar, el que no haig de permetre és que els meus fills després, dintre d'això que jo estic, facin altres coses que no siguin coherents.
Clar.
Se'ls ha d'exigir aquesta coherència.
Que el discurs que dius sigui el que prediques també a casa.
Ah, perquè si no, llavors no té sentit. Llavors,
dues coses.
Llavors sí que se'n fan un embolic.
Uh-huh.
A mi, sembla, sí, a mi em sembla que tenir un fill madur, no? Uh-huh. Veure un jove madur o un nen, pues és molt atractiu, com dèieu. I és un coix pels pares. Per exemple, tens un nen que dius, et diu, mamà, pues he quedat el dissabte i vindran tres amics a jugar. Oh, perfecte.
Uh-huh.
He agafat un llibre a la biblioteca que ens ha parlat el professor a la classe de no sé què, i he anat a la biblioteca i l'he agafat. Ah, perfecte. O jo què sé, o ha guardat el rentavaixella sense que ningú li hagi dit. Pues això són símptomes de maduresa, i això és molt agradable, trobar-se amb un nen que
ostres,
té iniciativa...
Sí, eh?
Que pren decisions.
Sí.
Això, el prendre decisions és molt important. És un factor que dius, home, pues no està, com deia abans el Josep Maria, dependent de què faig, em vesteixo així, em vesteixo ja, agafo això, vaig aquí, vaig allà, què penses? No, sinó que mira, faré això, i té que ir allà, no? Prenent decisions. Però també hi ha un tema que és important, que és el tema d'assolir capacitat de reflexió. O sigui, no precipitar-se, no? La persona madura preveu, no pensa què passarà amb aquella decisió que vol prendre, no? Aquesta capacitat de reflexió, perquè en una ciutat com aquesta nostra, en la que vivim, de vertigen, de presses, de córrer,
sí.
Sembla que no hi hagi temps per reflexionar, per seure i pensar, no?, les conseqüències dels nostres actes. Aquesta capacitat de tenir introspecció o aquesta capacitat de conèixer-es a un mateix són característiques fonamentals. I o sigui, el tema és pensar, preveure les conseqüències, decidir coherentment.
Uh-huh. Esteu donant moltes característiques de la maduresa,
que, hi ha una cosa que tenia molt bé la Laura, aviam. I això són petites cites que s'han d'aconseguir, perquè potser algun pare dirà, escolta, aviam, com pot ser que el meu fill buidi el rentaplats sense que jo li demani, si li demano...
Vol alguna cosa, no? Què em demanarà?
Què passa avui, no?
I li demano i ni siquiera ho fa, no? Bueno, doncs això és culpa nostra. És dir, hem de
si és sospitós que sigui madur,
d'alguna manera hem de procurar que aquestes iniciatives surtin. Llavors les hem d'anar, en funció de l'edat, exigint. Llavors, escolta, aquest és el teu encàrrec, xato. Llavors, que no el fas? Doncs pues mira, no podem rentar plats, no podem sopar, perquè el rentaplats no està buit i no tenim... Però clar, això hem d'anar marcant amb carinyo.
Però a vegades pels pares és molt més fàcil dir rondinado, ja està
aquest,
bé,
aquest
ens fan el carrer, i mentre vas rondinant vas recollint...
I ho acabes fent, no?
Clar, i ens costa molt.
I es troben sopar cada dia, per tant, per moltes hi diem que els plats no renten sols.
S'ha de fer amb simpatia, però amb contundència.
Uh-huh. No, i mirar cap endavant, en els sentits de que a vegades hi ha gent que es preocupa molt d'allò que no té solució, o és igual, tant se val que hagués tingut solució en un altre moment, uh-huh. Però amb les coordenades d'avui no. Bueno, avui vol dir que allò ahir sí que es podia fer, però avui no. En quin sentit ho dic?
Perquè aquesta tendència a dir, hauríem d'haver fet, hauríem... Bueno, mira, això segurament pots dir-ho 3, 4, 5 segons, però que no perdis massa temps perquè no és eficaç. I la persona madura és aquella que el que fa és allò que es pot remeiar, allò que es pot fer. És més, allò que s'hauria de fer. I aquesta idea, per què és important que els pares donin exemple? Perquè, d'alguna manera, això implica que els fills prenguin exemple, no? Vull dir que es donen compte que les coses s'han de solucionar. No només ens podem lamentar, donar solucions. I a mi em sembla que és propi d'una persona madura.
Sí. No? Queixar-se menys, actuar més, no? Sí.
Moltes vegades ho hem dit també, però un tema molt important és estar molt a sobre, a mesura que van creixent, dels amics dels nostres fills i dels ambients que freqüenten on van. Perquè potser tot un procés familiar de gran avançat i de consolidació d'aquesta madurez se te'n va anar al risc perquè doncs, ha canviat d'amics o freqüenta uns ambients que no són adients i es cau al castell, eh? Llavors, molt al tanto amb això, també, eh?
Però potser has estat cultivant una cosa perquè creixi el fruit madur, precisament, i retrocedeixes per culpa d'algunes influències.
Que freqüentin ambients i amics amb valors, amb virtuts, que al revés, que els hi facin agafar més força, no que els debilitin, eh?
Un altre dels trets de la maduresa diuen que és la discreció. No sé si esteu d'acord, que les persones que no parlen massa, que són discretes, que saben ser prudents, de dir el que toca quan toca, trobar les paraules justes, fins i tot en moments injustos, això és molt difícil.
Molt difícil. Bueno, i que a vegades això dius, bueno, molt bé, pot costar o no costar, però aquestes són d'aquestes conviccions que s'han de tenir. I a veure, el que diré jo és bo o és dolent? És dolent, però si és dolent potser no val la pena. Uh-huh. Dolent d'una persona, no? Haig de parlar d'aquesta persona. Allò que diré aquesta persona és dolent, d'entrada, no ho diré.
No ho dic.
I si és bo, a veure, beneficia, o no, a veure, sempre s'ha de valorar, però sobretot tenir aquesta... Ens hem d'aturar perquè, en principi, no tenim per què explicar coses íntimes i coses que no convenen. Per tant, el que té aquesta convicció, aleshores viurà molt bé el que és secret d'ofici, un treball en una empresa i en coses que no haurien de sortir fora. Uh-huh. I acords que s'han pres en un consell o decisions que, home, això fora bo, però que no han de sortir. O, per exemple, amb el camp de l'ensenyament...
Encara més en una família,
no, amb el camp de l'ensenyament, per exemple.
També, amb una escola, sí.
Els tutors, i sempre els havia recordat, quan estava a cap d'estudis, els deia, home, sobretot, a veure, al menjador no es parla dels alumnes. Es parla d'allò que fa gràcia. Mira quina gràcia, que maco.
Parla de coses bones, positives.
Coses bones,
no?
Positives.
Anècdotes.
Però vull dir, no es parla de les dificultats. Bueno, ja sabeu que el seu pare i la seva mare sembla ser que... No, sembla ser, no, tu ho saps perquè ets el tutor. Vull dir, que al menjador, vull dir, o allà fora, a les tertúlies, no es parla de les coses íntimes dels alumnes. I això és... Aquest és un exemple.
I això és important. És important remarcar-ho, perquè moltes vegades els pares no som conscients de que ho estem fent, i ho estem fent a casa. Vull dir, clar, quan si els nanos són molt més petits, si ja viuen amb aquest costum, jo què sé, doncs t'has anat a una reunió de pares i has vist uns pares nous que han arribat al col·legi. O una reunió familiar, ja sabem que totes les famílies, no? Hi ha algun cunyat que altre que no d'això. Llavors, a l'hora de sopar, tu estàs amb els teus crios petits tranquil·lament i estàs destripant el cunyat de turno, no? Perquè mira aquell, no sé què, jo. Bueno, estàs ensenyant als teus fills a no faltar el respecte. I això, clar, potser no hi caiem de vegades, però s'ha de tindre cura d'aquestes coses, eh?
És a dir, que tenim també, no? Diuen que 3 anys triguem en aprendre a parlar, però tota la vida en aprendre a callar.
Mai ens arrepentirem d'haver callat. I a vegades ens podem arrepentir d'haver parlat.
No? Del silenci,
i quan algun fill
mai...
ho faci, ràpidament corregir-lo, tallar-lo i explicar-li.
Però si ho alimentem, clar, tendirà a que la discreció no sigui el seu fort.
Hi ha gracietes de nanos a segons quines edats petits que no fan gràcia, que no s'han de riure. Mm-hmm. Per molt simpàtic que quedi el que ha dit el nen, però no...
Hi ha una virtut que hem de viure a casa, que és el sentit de l'humor, no? Una persona madura penso que sap veure els problemes amb la seva justa mesura, amb la seva justa dimensió. Hem de saber riure de nosaltres mateixos, de les nostres errades, i d'aquí treure una experiència, perquè dels errors moltes vegades aprenem, primer, que a la humilitat, no? Uh-huh. Ens hem equivocat, no? I després, pues, a no dramatitzar, no? A no fer, pues, a treure de polleguera algo que, bueno, doncs mira, doncs ja està, hem ficat la pota, pues, tornem a començar, no? Veure les coses amb no perdre l'objectivitat, no? I això també ho enllaço amb el tema de la frustració, un altre cop, perquè és molt... És molt important, no?, saber que veure la part positiva dels errors, com deia, no? I bueno, que tot es converteix en una lliçó, per aprendre, per no tornar a fer allò que amb el que ens hem equivocat i per, bueno, doncs no créixer, no desmoronar-nos, no fer un drama i dir, pues, m'enfonso perquè m'he equivocat, perquè no ha sortit bé aquest negoci, inclús, no? A vegades les empreses americanes, quan fan selecció de personal, si no portes l'experiència d'haver-te equivocat una o dues vegades, no t'agafen.
Valoren els fracassos,
no? Vull dir que aquest sentit de l'humor del que parlava a l'inici és molt important, no? Perquè de tot s'aprèn.
Unes vegades es guanya, altres vegades s'aprèn, diuen, no?
I a mesura que avances amb maduresa, evidentment sempre pots anar millorant, però, al tanto, un primer pas important és acceptar les teves limitacions, eh?
Clar.
Perquè, potser resulta que tu et frustres, com deia Laura, o d'això, perquè tu t'agrada jugar al tennis, però no ets un gran tenista. Xato, és que potser tu no estàs dotat físicament o tal per obsolir aquest objectiu. Pues has d'acceptar que tens aquesta limitació, que no, que pots créixer moltes altres coses.
I amb sentit de l'humor, com deia la Laura, no?
Efectivament.
Jugo tenis, em diverteixo, passo una bona estona, sense més pretensions.
Sí. Mira, i hem parlat abans, almenys l'hem citat, que parlàvem de l'autodomini, perquè, clar, té molt que veure amb la maduresa, no? Però, clar, això, des del punt de vista de les repercussions que té, per exemple, amb el matrimoni. A vegades es diu, és que, clar, aquest matrimoni no ve perquè hi ha una incompatibilitat de caràcters, i això no és cert. No és cert. Les persones, si agafes dues persones i no estan amb res. Ara, si les dues tenen autodomini, si les dues tenen qualitats humanes, doncs pot haver-hi, si s'estimen, El que passa, que havent-se estimat, havent-se donat el cas de què? S'haguessin casat enamorats, o haguessin format parella enamorats i tal. Si manca autodomini amb un, amb l'altre, i no diguem amb tots dos, és metafísicament impossible que funcioni.
Que allò aguanti, no?
Allò no pot aguantar. És que és que no pot aguantar. Per tant, no estem parlant del tema de la maduresa. És a dir, que molts matrimonis fracassen per manca de maduresa. D'un, de l'altre, o de tots dos, una mica.
Que no hi ha aquest autodomini,
per tant, aquestes coses... I això, que val la pena assenyalar-lo, perquè quan els pares, davant de l'educació dels fills, es senten amb els estudis, que ha tret un 4, i ara sembla que ha tret un 6, que, bueno, molt bé, està molt bé, i que tregui un 7... Perfecte, Però anem en compte amb com fomentem aquests valors que tenen que veure amb el caràcter, com l'autodomini, etcètera, el que deia el Josep Maria, la coherència, etcètera, perquè això sí que realment ho he determinat... Bueno, he parlat del cas matrimonial, per això és extensiu al tema del treball professional. Quantes persones realment doncs, són brillants amb els seus estudis, tenen una nota de sobre excel·lent, però després no treballen en equip, van a la seva, són molt successtibles. Allò que deia abans, que de seguida... A mi no em toquis, no. Però escolta, tu, en un equip has de treballar una mica amb sentit de l'humor, algú alguna vegada et farà la guitza, algú alguna vegada farà una cosa que no...
T'has de sobreposar aquestes petites dificultats.
Bueno, per tant, estem parlant d'un tema que té molt de recorregut. No és un tema puntual dient, bueno, mira, última hora no és tan important, això, és un tema més. No, és un tema més... que té molt recorregut amb altres àmbits.
I a vegades els fills es troben amb... comenten, no? És aquest professor, no sé què, no sé quantos... I se'ls ha de dir, mira, ho sento molt, és que no tens la raó. A lo millor és un no sé què, no sé quantos, vale, t'ho accepto. Però a la vida trobaràs gent amb un caràcter així, un temperament així, un que tot serà fàcil, amb un altre que, amb el que serà difícil, per tant, has de... saber conviure amb tot tipus de caràcters
de persones,
i de persones, adults, joves...
Ser camaleònic, adaptar-te una mica a les situacions.
I això us puc explicar una experiència, perquè un dels meus fills, quan era petit, sempre tenia la mala sort, pobre nano, que li tocava el professor que li tenia mania. Tu.
I curs rere curs passava això
em sona.
No?
Imagina't! Sí, segur que molts oients diran, això em sona.
No és culpa del professor, és culpa teva.
No acaba d'adaptar-se al professor. I acabem, se'ns acaba el temps de la tertúlia. Volia fer una darrera pregunta. També pot passar a la inversa, que els vulguem fer més madurs abans del que toca? Perquè fins ara hem parlat d'ajudar-los a créixer amb maduresa, però pot ser que sigui un nen que encara és petit i li donem excessives responsabilitats, o donar-li responsabilitats sempre funciona.
Si és per manca de maduresa nostra.
Nostra.
Nostra, no?
No, que voler-lo precipitar.
Però que sí que, ja tornant una mica abans, però segueixo la línia, és la importància de que els fills visquin en ambients que tinguin com a referència persones madures. Perquè el pitjor és persones frívoles.
És a dir, l'exemple.
Perquè pot donar-se el cas que la tia, el tio, el veí, el cosí, l'amic, que tots els que tingui al seu voltant siguin persones molt frívoles. D'aquestes que només volen l'immediat ara. Que només viuen pensant en el cap de setmana, amb el finde. Clar, si...
Amb el finde.
Bueno,
sí, és veritat. No, hi ha molta gent així, Molta gent.
Bueno, si resulta, viuen en aquest ambient...
El dilluns és un drama...
Aleshores ja podem dir altres coses.
Perdoneu, però canya el mono. Mai,
no, mai home, no espatllis, home.
Sempre, mai et passaràs de responsabilitat.
Sempre et quedaràs.
Sempre anar
sentit comú. Sentit comú dels pares.
I com molt bé deia la Laura, amb sentit de l'humor.
Amb sentit
de l'humor. El que és important és, inclús en família, riure davant de la teva família de tu mateix.
També,
això,
no?
Això alivia moltes situacions.
Sí. Cada errada, prendre-se-la una mica en positivitat, treure el bo de cada situació, i sobretot el que dèieu, que sempre ho dieu també, educant l'exemple, que el fill sí. Serà madur i veurà la seva maduresa a mesura que vegi un ambient madur.
Esperem-ho.
Al seu voltant. Doncs moltes gràcies a tots tres, a l'Aureli Villar, a la Laura Sánchez,
gràcies.
I a en Josep Maria Adell. Ja podeu anar a veure el futbol.
Gràcies.
Bon vespre.
Hem acabat la tertúlia. Bon vespre a tots tres. Doncs amb la tertúlia hem arribat fins al programa d'avui. Nosaltres ens retrobem la setmana que ve aquí a Ràdio Estel, a Paraules d'Amor, a partir de les 8 del vespre. No hi falteu.